Bona tarda, són les dues, l'hora de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Royo.
El confinament pel coronavirus ha enganxat diferents esportistes sortint de lesions de gravetat. En parlàvem la setmana passada, per exemple, amb l'atleta Alexis Rodríguez, que està acabant de recuperar-se d'un trencament doble al tendó d'Aquiles que l'ha tingut mesos fora de les pistes. Avui conversarem una estona amb un cas peculiar no només per reincorporar-se a les sessions durant aquesta quarantena, sinó també pel que li espera ara. Parlem d'Antonio Romero, jugador del Sabadell, que es va trencar els lligaments del genoll a la pretemporada llagostera, va deixar de tenir fitxa i sabia que passaria tot l'any en blanc, recuperant-se. De fet, fa mesos que va signar ja la renovació un any més pel conjunt arlequinat. Sent optimista, podia imaginar-se que l'equip lluitaria per ascendir. El que no podien preveure ningú és que el play-off arribaria un mes i mig més tard de l'habitual i que ja l'enganxaria corrent com qualsevol altre jugador, però encara, això sí, sense fitxa. Avui ens interessarem per com es troba de la lesió maleïda a l'andalús i de com porta aquesta situació curiosa, desitjant l'ascens recuperat, però sense llicència i, per tant, sense poder aportar al camp.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so un dia més, el Toni González. Comencem.
Comenta la recepció.
L'enèsima polèmica al voltant de la federació i dels play-offs. També els primers entrenaments d'Antonio Romero sobre la gespa de la nova Creu Alta, el fitxatge d'Armand Vallès del Sabadellenc pel Real Madrid. Com afecta el desconfinament al senderisme? Per exemple, es pot anar d'excursió des de Sabadell a la Mola i també una iniciativa solidària amb la ciclista sabadellenca Ada Xinxó com una de les esportistes voluntàries.
I fora de l'hotel?
L'Eurolliga de bàsquet no tindrà campió enguany, tot i que la intenció era acabar la competició en una seu única. Les diferents velocitats de desconfinament que hi ha a Europa ho han fet impossible. La decisió presa per l'organització és que els mateixos 18 equips d'enguany formin part de l'Eurolliga Lliga de l'any vinent. I encara al món de la cistella, les Nats Sant Adrià ha tornat a l'elit del bàsquet femení. La comissió delegada de la FEB ha confirmat tant aquest ascens com també el del Girona Alep Or. També s'ha acordat que no hi haurà play-off per ascendir, amb la qual cosa pugen directes a ACB el Valladolid i el Guipúzcoa.
Han parlat en les últimes hores...
Jordi Bertomeu, director executiu de l'Eurolliga, en declaracions a Televisió de Catalunya.
Hi ha molts països que tenen diferents reglamentacions respecte a viatges, respecte a quarantenes, respecte a la possibilitat d'entrenaments dels equips professionals. Això portaria tant a un alt risc de lesions per part dels jugadors com també a una situació, diguem, desigual en quant que els equips puguin arribar preparats en aquesta fase final.
I Nacho Rodríguez, el manager esportiu del Barcelona, reconeixent que els blaugrana volien acabar la competició.
La intención del FC Barcelona era jugar y terminar la temporada en el mes de julio. Estábamos preparando pues para esos final de la liga regular y esos partidos y esa final a 8.
I a les xarxes socials.
Un tuit de l'exarlequinada Marta Corredera, acomiadant-se del Levante. Gràcies, granotes. És el moment de prendre la decisió de separar els nostres camins per seguir creixent. Ha estat un plaer enorme defensar aquest club tan històric i us desitjo la fortuna més gran d'ara endavant. Tant de bo que us vagi bé. Ens veiem en el verd.
De quin partit no estarem pendents?
Potser alguns de vosaltres sí estareu pendents del Borussia Dortmund Bayern de Múnic d'aquesta tarda a 6:45, mitja hora abans, però, a la República Txeca, tres partits: Jablonec Zlín, Příbram contra Baník Ostrava i Slovácko Sigma Olomouc. Dedueixo que sense tant seguiment aquí a Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos exarlequinats, Eneko Fernández de Garayalde i també Valentín Merchant, així com l'exatleta i ara ciclista de mountain bike, Francisco Roldán.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Els primers dies de l'Hotel Suís veia que feia un tuit al principi amb la broma aquella de em deixen entrar a parlar una estona a l'Hotel Suís. Ara ja s'ha convertit gairebé en un habitual, té la reserva feta, però és que, noi, Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
És que no et deixen, és que la federació fa tan xup-xup que cada dia hi ha un incendi diferent.
Bé. Petits, ara ja són petits, sí, incendis. Espera, perquè jo crec que s'està cuinant algun de gros. Encara hem de veure alguna de bona d'aquí a que tot això acabi.
Anem per parts. Ahir comentàvem una de les parts que avui vull parlar amb tu, la primera de totes, la que deia que hi havia una circular que marcava les fases de desconfinament com el factor decisiu per saber el tipus d'entrenament que cada equip de playoff podria fer. Vaja, dit d'una altra manera, que si un equip feia el salt a fase 2 en una zona abans que no pas, per exemple, el Sabadell, que continuava en fase 1, el tipus d'entrenament del Sabadell i d'aquest equip en qüestió seria diferent. És a dir, radicalment oposat al que havia demanat el Centre d'Esports, el Consejo Superior de Deportes, que era equiparar els 16 equips per igual, perquè tothom entrenessin en les mateixes condicions. Gestió feta, en què queda això?
Doncs que seguim igual, en el mateix punt, perquè ningú a la federació ha sabut aclarir aquest aspecte. Per tant, els clubs implicats, podríem dir els de la fase 1, és a dir, els que van encara endarrerits respecte a rivals directes, el Sabadell.
Cultural Leonesa, Atlético de Madrid B,
correcte.
Barça B, Cornellà, Sabadell.
Els que estem en fase 1 i no...
En deixo alguns, però són els últims que han entrat a fase 1.
Els que estem en fase 1 i no hem passat encara a fase 2, a diferència d'altres que ja corren per fase 2 i gairebé a tocar ja de fase 3, per tant, van gairebé amb una fase d'antelació.
Sempre tinc al cap l'Ibiza, jo, amb aquest escenari.
No, clar, és que aquí estem parlant que Formentera, que està a tocar, està a un pas de fer aquesta fase 3, per tant, Ibiza va de...
A roda.
En qüestió. Doncs, com dic, són els implicats i no tenen resposta real de què significa això. Ja no entrem a valorar el que deia la circular d'ahir de la fase 2, que fins a la fase 2 els clubs no federats no podrien començar a entrenar, perquè aquí hi ha aquell matís de què és entrenament i què és entrenament individualitzat o individual. Recordem que ara el Sabadell encara està en aquest pas d'entrenament individual, només dos jugadors per torn, i que mentre uns estan a la part del gimnàs, altres estan trepitjant camp i a mesura van fent com un circuit, són tres etapes, i per tant, diguem-ne que a la mateixa hora coincideixen 4-6 jugadors, poden coincidir, però en diferents punts de l'estadi, doncs aquí està el matís, i per tant, per un costat, esvaïm el dubte, el Sabadell no està fent cap irregularitat amb això de no estar en fase 2 i en canvi entrenar, perquè es considera que això encara no és entrenament d'equip, ni ho és, de fet, i el que no tenen és resposta, com dic, de què ha de passar perquè puguin equiparar-se, puguin igualar-se, sense que les seves ciutats, àrees de salut o províncies, cadascú amb les seves característiques, no estiguin equiparades o igualades a d'altres que ja van més avançades.
Clar, és que era una mica contradictòria l'última circular respecte a l'anterior.
Sí, completament. De fet, era contradictòria la del dissabte, perdó, la del divendres, que era la penúltima, amb la d'ahir, com dius, són dos mons paral·lels. Per tant, dintre d'aquesta indefinició clara, el que sempre diem, al final, Adrián, és el problema aquest de tu agafes aquella circular i pots agafar tres teories, quatre diferents.
La interpretació
queda
oberta. Cadascú
pot interpretar el que vulgui. Per tant, dintre d'aquesta no interpretació col·lectiva o no interpretació fàcil, allò tangible i radicalment fàcil, el problema és que no hi ha una resposta per avançar-te, però tampoc tens un contra temps o un stop, allò, una aturada que et prohibeixi fer el que ja estaves fent, que en aquest sentit hem de tranquil·litzar a tots els arlequinats. El Sabadell està complint amb la llei sense cap mena de problema.
Aquesta carpeta per una banda, per l'altra l'enèsima polèmica.
Si em deixes, perdona, sí, que no sí, està sí. Tancada, eh? Està aquí.
Ah, no, sí, sí, tancada.
La deixem aquí damunt la taula.
Tancada avui. Correcte. A l'Hotel Suís de moment, però sí, vaja, sí. Que no està resolta. Està tancada momentàniament. Però l'enèsima polèmica del que dèiem, la federació en la inscripció pel play-off, se t'escapa el riure ja,
home.
Fa signar als participants, als 16 equips de play-off, un document que estalvia de tota responsabilitat a l'ens federatiu en cas que durant aquest play-off hi hagi algun contagi. És a dir, jo, Sabadell, signo que si un dels meus jugadors es contagia de coronavirus al Pinatar Arena jugant al play-off, no és responsabilitat de la Federació Espanyola. Això ha aixecat polseguera, evidentment, allà on més, justament els que eren primers classificats.
Casualitat, que diria aquell. No lo creo, no? Diu l'anunci d'una altra emissora. No, està clar, està clar. La circular diu moltes coses, eh? Això ho hem... ho hem anat reduint molt, molt, molt a la mínima expressió perquè realment és el punt més polèmic o el que realment ha acabat aixecant la llum de l'alarma. Ho dic perquè en aquella circular s'especifica en molts aspectes a tenir en compte de cara al que és la participació, tota la reglamentació de convocatòries, no convocatòries. Bé, el que ja hem anat parlant, ahir quedava tot això recollit en aquest document, però saltava, potser, anem a dir-ho així, l'alerta, l'alarma, amb el punt aquest que comentes, d'eximir de responsabilitat a la federació i que siguin els clubs els que assumeixin la responsabilitat, valgui la redundància, de qualsevol contratemps que es pugui produir. Com dius, doncs home, aquells que menys ganes tenen de jugar perquè ja els hi aniria bé en un hipotètic escenari on no es jugués aquest famós Playoff Express, bàsicament els quatre campions de Lliga, ara ja sí que els hi podem dir així, els quatre campions de grup, doncs són els que han posat el crit al cel perquè, evidentment, això li afegeix un plus de responsabilitat, insisteixo en aquest aspecte, als propis clubs. Lògic, els altres 12, amb el centre d'esports inclòs en aquest grup de 12, diguem-ne que estan més que disposats a assumir els possibles, esperem que cap risc, però els possibles riscos que això pugui comportar. N'hi ha quatre que, evidentment, d'aquí a que arribem, jo crec, el 18 de juliol,
Estaran entrant a Múrcia,
sí,
i
sí,
ja
sí. Estaran entrant gairebé amb els acordes de la Champions si sonessin abans del partit, allò a la sortida de jugadors separats, eh? Jugadors sí, separats, sí, sí. Hem de recordar que sortiran separats.
Que després no hi haurà contacte durant el
correcte,
partit.
Correcte. Estaran encara posant pals a la roda i totes les dificultats possibles. Hem de recordar que, més enllà de bromes, hi ha dos jugadors del Cartagena que van donar positiu en els anticossos, eh? Aquí encara quedava aclarir si estaven contagiats en aquest moment o simplement és que
ja havien superat el virus.
S'hi havien passat i encara no havien creat aquest punt d'immunitat que passen els que han passat la malaltia, no? Però que van fer dos casos en positiu. No li estic traient valor, perquè evidentment tots els casos són igual de complicats i amb el que hem passat els últims mesos és com per posar-se amb molta alerta. Però és lògic que cada cop que salti un cas d'aquests ens posarem molt en alerta depenent d'on vingui. Hem de dir, per altra banda, que, per exemple, la Unió Deportiva Logroñés, el conjunt que també va ser campió del seu grup, ha comunicat que tots els seus jugadors han passat els tests sense cap mena de problema i que tots han donat negatiu, jugadors, cos tècnic, etc, etc, etc. Per tant, de moment que sapiguem, els dos únics casos dels 16 equips, dels que han passat les proves, que no són els 16, els dos únics casos s'han donat al conjunt del Cartagena.
No, hi ha equips que encara no han tornat a entrenar, ni tan sols, com el Cornellà, que crec que ho fa la setmana vinent, però encara no han tornat. I per rematar-ho, Sergi, avui, segon dia d'entrenaments a la nova Creu Alta, torna una miqueta a la normalitat. Ja no és notícia que el Sabadell s'entreni a la nova Creu Alta, encara que sigui, com comentàvem abans, amb aquests protocols. I, entre d'altres, fa il·lusió veure de nou amb les botes posades Antonio Romero, no? Crec que avui estava amb un altre jugador de qualitat, com és el Xavi Boniquet, amb aquest entrenament mig camp per un, mig camp per l'altre, però fa il·lusió, no?, tenir-lo un altre cop al verd.
Avui hem rebut el xivatasso, per dir-ho així, quan parlàvem d'aquest cas en concret, ens deien quanta calidad junten en un mismo entreno. Xavi Boniquet per un costat i Antonio Romero per l'altre. Un Antonio Romero que sempre que parlem d'ell, el vam tenir aquí a l'Hotel Suís durant la temporada normal, quan això no ens imaginàvem el que se'ns vindria a sobre.
Quan les portes estaven obertes, de veritat. Correcte. Perquè s'assegués aquí a la cadira del costat meu i xerrar.
I sempre fem la broma amb ell, no?, de dir, clar, al final estem parlant d'aquesta qualitat d'Antonio Romero d'un costat del que ens han explicat els que l'han vist ja jugar en altres clubs i dels pocs minuts que malauradament el vam poder gaudir amb la samarreta arlequinada perquè va caure tot just en l'inici de la pretemporada, per tant, va a pocs minuts. I sempre fem la broma aquesta de dir, no sé si estarem inflant massa el globus d'altra banda del que és Antonio Romero, però clar, evidentment estem parlant d'un jugador de moltíssima qualitat i que fa, com dius, molta il·lusió veure'l, que ja es pot comportar gairebé al 100%, gairebé al 100%, com un mes d'aquesta plantilla al Centre d'Esports Sabadell.
Té classe, l'Antonio Romero. Sergi Garcés, et deixo ara ja, sí, un quartet d'hora avui per comentar la jugada. Demà què? Hi haurà una altra...
Anava a dir, dona'm tres quarts d'hora, igual encara baixo, perquè encara hem d'entrar a dir alguna cosa més, no sé, demà
alguna
veurem.
Alguna polèmica hi haurà,
ja veuràs. En un principi, demà hauria de ser tranquil el dia.
Gràcies, Sergi, fins
ara. Fins ara.
Hotel Suís.
I saludem precisament el protagonista del qual estàvem parlant ara, el sevillà Antonio Romero, futbolista del Sabadell. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal?
Ya tienes otra vez el olor a césped en la nariz. Eso tiene que ser, supongo, de agradecer a la fuerza, por ya no solo por el confinamiento, que eso todos, sino también viniendo de donde vienes, ¿no?
Sí, la verdad que hacía ya mucha ilusión el volver a entrenar, el volver a sentir la cresta alta otra vez bajo mis pies, y la verdad que bueno, que sí, con mucha ilusión y con muchas ganas, pues bueno, de seguir avanzando los entrenamientos.
¿Qué has hecho estos días, estas semanas? Porque me imagino que aún algo de trabajo individualizado, específico para fortalecer la zona. No sé si llegaste a hacer alguna sesión con el resto vía Zoom o no.
Bueno, a ver, llevaba casi 6 meses cuando comenzó el confinamiento, entonces bueno, llevaba la verdad que la recuperación bastante avanzada. Pero bueno, yo las sesiones vía Zoom y eso las he hecho completamente con el equipo, enteras, haciendo los mismos ejercicios y eso, y obviamente después, pues bueno, un trabajo individual que Guille, nuestro recuperador, pues me enviaba durante todas las semanas.
¿Y ahora mismo en qué punto de la recuperación se encuentra Antonio Romero? ¿Ya del todo casi a punto para si hiciera falta, que ya explicaremos ahora que por el tema de la licencia no, pero si hiciera falta jugar, o cómo te encuentras?
Bueno, a ver, es verdad que por tiempos estaría al 100%, porque este día 30 hago ya 9 meses desde la operación, entonces en teoría debería estar completamente recuperado. Pero con este parón que hemos tenido por medio y todo eso, pues estaría entre un 85 y un 90% de estar casi al completo con el equipo. Y bueno, pues iremos siguiendo con la misma progresión que teníamos pensada, si no se hubiera parado todo el tema por el confinamiento, pero la verdad que bueno, que sí voy a realizar trabajo con el grupo casi al 100%.
Claro, en el mejor de los escenarios sabíamos que era un caso, una posibilidad que se podía dar, ¿no? Final de temporada, el equipo se mete en playoff y tú sin ficha por la lesión. Pero claro, que esto se alargara mes y medio más con todo lo que ello supone, me imagino que esto sí que no estaba previsto.
No, para nada. Esto ha sido una situación completamente excepcional, que bajo ningún concepto la teníamos en nuestras mentes ni nada, pero sí, bueno, la verdad es que se ha alargado bastante y bueno, eso personalmente para mí pues es una mejor noticia, porque así he podido tener más tiempo para recuperarme.
¿Cómo lo llevas por eso? ¿Qué sientes en este momento que se acerca al playoff, que ves que, como dices ahora, estás en un 85, en un 90%, y que quizás aquello de, no sé si decirle, si la palabra es rabia por tenerlo tan cerca y a la vez tan lejos?
Bueno, depende cómo lo vea. Yo lo veo por mi parte, yo siempre, sabes que soy un tío optimista siempre, y lo veo tengo unas ganas tremendas de ayudar al equipo. Es decir, no sé que desde primera hora no se puede hacer nada, salvo que surja ahora que se inventen algo y se permita jugar, pero ya te digo que va a estar muy complicado. Pero yo estoy deseando entrenar con el equipo, entrenar con el grupo y, bueno, pues ayudar a que el equipo se prepare al 100% para este playoff, que es, salvo como, tal y como está la situación ahora mismo, de vital importancia.
¿Cómo lo vas a vivir el playoff? Cuando lleguen esas fechas, claro, queda aún bastante como para saber cosas concretas de si viaja toda la plantilla, si no, etcétera, etcétera. Pero, claro, es que es un playoff raro para todos, pero quizá para ti un poquito más.
Sí, a ver, si nos encontramos en que la plantilla viaja al completo, pues estaré metiéndole un veneno al equipo impresionante, porque no es mi primer playoff que he jugado, y obviamente pues ayudándolo con consejos, con la ayuda que necesiten y dándoles muchísimo apoyo. Y si lo tengo que ver desde casa, pues estaré que me subiré por las paredes con ganas de estar allí con ellos y obviamente transmitiéndoles toda la energía posible para que les vaya muy bien.
Tú tienes un año más de contrato, ya lo habíamos hablado durante los primeros meses de recuperación. También me imagino que todos estos entrenamientos, ahora que decías el tema de soy un tío positivo, soy un tío optimista, sé que hay que buscar siempre esa parte positiva de cara al futuro, todo esto te sirve también para una temporada que también, si el playoff aún tiene incógnitas, a saber cuándo arranca la próxima temporada, etcétera. Pero todo esto ya lo tienes ahí de serie.
Sí, sí, la verdad que este trabajo que ahora estamos empezando a realizar y que seguiremos con el equipo, la verdad que es en vistas a el futuro, obviamente, ya que no puedo participar, no puedo jugar con mi equipo durante esta temporada, bueno, lo que queda de ella es de vistas al futuro y, bueno, pues eso, deseando que se haga un buen playoff y el año que viene, pues ojalá estemos en segunda, pero si no, pues bueno, a la espera de cuando se comenzará la competición y estar preparados.
Las primeras sesiones, por cierto, ¿qué tal? ¿Qué hacéis? Ayer hablábamos con Ángel un poco de ese recorrido circular para entrar en la Nova Creu Alta, el hecho de tener tantísimo espacio porque es medio campo de la Nova Creu Alta para cada uno de vosotros. ¿Cómo lo llevas tú?
La verdad que es extraño, te voy a engañar. Tenemos que cumplir el protocolo de manera muy estricta. Hay que ser responsable, yo creo que el Sabadell lo es. Y bueno, pues la verdad que las sensaciones son raras, porque ves al míster o ves con a cualquier miembro del cuerpo técnico que con el que te toca entrenar ese día y lo ves solo, en medio del campo, con otro miembro del cuerpo técnico, y luego ves a tu compañero, en mi caso con Boni, y lo ves al lado solo. Es decir, la mitad del campo para cada uno, es extrañísimo, pero bueno, es la realidad con la que tenemos que convivir ahora mismo. Y bueno, vamos con muchas ganas, pero a ver, estamos deseando que comience a entrenar ya en grupo.
Entre Xavi, Boniquetti y tú, mucho no tendréis que moveros para recoger el balón porque vaya calidad los dos. No se os debe ir muy larga, ¿no?
No, la verdad que, a ver, Xavi, vamos, es un tío, sobre todo una persona excelente, pero que es un pedazo de futbolista. Y la verdad que tal y como somos los dos de características jugando y eso, es que yo creo que nos ponemos a dar pase y nos quedamos hasta mañana dando pase.
Pegadita al pie y que no se escape más de un centímetro donde queríais ponerla. Acabo, Antonio. Llevo haciendo la pregunta a varios compañeros y no hay manera. A ver si Antonio Romero se decanta. ¿Prefieres Badajoz, Bilbao Atlético o Atlético de Madrid B?
Yo siempre lo digo, que todo equipo que está en el playoff es porque se lo ha merecido. Entonces no hay un equipo mejor o peor, son auténticos equipazos. Yo he tenido la suerte de jugar otros años contra, pues bueno, pues contra el Badajoz, jugué contra el Atleti B y contra el Atlético B, y son auténticos equipazos, y lo estamos viendo ya que va a ser cualquier equipo que te toque muy complicado. No me voy a decantar por ninguno, porque es que he tenido pleos en los que me enfrentaba a filiales y hemos pasado, y otros años me he enfrentado a equipos potentes de segunda B y no hemos pasado. Entonces es que un playoff muy complicado, y más este año con a un único partido.
Nada, creo de manera, Antonio. Acabaría rompiendo el melón yo, ¿eh? Diré el que yo prefiero, si es que sirve de algo, que yo lo diga, y a ver si así el siguiente...
Hombre, a lo mejor así prendes un poco la mecha.
Por si acaso, mejor que no, que después, como dices tú, te acaba pasando al revés, ¿no? Si justo el que querías es el que te acaba eliminando, o sea que nada. Ni que sea por mi parte, mejor estar calladito. Antonio Romero, que nos alegramos de verte otra vez con las botas puestas, después de tanto sufrimiento con esa recuperación, que todo vuelva, entre muchísimas comillas, a la normalidad, porque tal y como está el patio, muy normal no sería el escenario, pero bueno, como mínimo te tenemos ya ahí en el césped. Un abrazo.
Un abrazo enorme, Adrià. Hasta luego.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
...24 minuts per sobre de les dues en punt d'aquest dimarts, dia 26 de maig del 2020... Continuem parlant de futbol, deixem ara el centre d'esports de manera momentània, anem a parlar En aquest cas de futbol encara formatiu, perquè el pitxitxi del Club Esportiu Mercantil aquesta temporada, l'Armand Vallès, com us dèiem ahir, ha fitxat pel juvenil del Real Madrid de cara a la pròxima temporada. El futbolista portava dues campanyes a l'equip blaugrana, a l'última anotant 7 gols a la Lliga Nacional Juvenil en els 22 partits que ha jugat, no tots de titular, i aquest bon paper que ha fet a Raona Marinals ha aixecat l'interès de l'equip blanc, que l'ha signat per la pròxima temporada. Per tant, d'entrada, enhorabona per aquest fitxatge, Armand Vallès. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies.
Què se sent quan un club com el Real Madrid s'interessa per tu i t'acaba fitxant?
Bueno, pues molt content. Sí, molt content. Jo m'esperava, però quan em van trucar, pues molt content. I ara que ja està tot tancat, doncs encara més.
Com vas saber aquest interès? Qui t'ho explica per primer cop? Com han anat les converses, tot aquest procés?
Pues estàvem un dia, al desembre, estàvem un dia a casa i van trucar ells directament dient que m'estaven mirant i que ja ho tenien quasi fet, que no em volien encara 100%, però que estan interessats. I després van venir un dia a veure'm i just aquell dia vaig tenir la sort de fer dos gols i ja es van quedar encantar pel tot i res, a poc a poc, pues, ja hem anat negociant i tot i fins ara ja està, s'ha fet oficial.
Quin partit era aquell?
Contra el Cerdanyola, que vam guanyar 2-1.
I tu sabies que t'estaven observant aquell dia o no?
Sí, m'ho van dir.
Quina pressió, no? Saber que has de jugar tenint a qui t'ha de fitxar pel Madrid al costat?
Sí, sí. O sigui, em van dir que no depenia només d'aquell partit, òbviament, però que tot ajudava, sí, sí.
I la sensació que et truquin... Va ser el fix de casa, dius, que et van trucar, o al mòbil, o...?
No, van trucar al meu pare. Sí, sí, li van dir al meu pare.
Déu-n'hi-do, no? Que estrany. Hola, sóc el Real Madrid, vull fitxar el seu fill, o...?
Sí, el meu pare es va quedar flipant, també. Sí, sí.
Tot això després d'un bon any, Armand, a nivell grupal, zona mitjana, fins que es va interrompre la Lliga, individualment també amb molt de protagonisme. Guardaràs un bon record, no?, d'aquest primer any de juvenils.
Sí, sí, molt bon record. Perquè, a més, jo era el més petit de l'equip. Al principi de temporada, clar, no sabíem si jugaria, si no jugaria, però sí, sí, al final han confiat en mi i jo crec que ho he fet bastant bé.
Eres l'únic de la plantilla de primer any?
No, al principi hi havia un altre company, també, que pujàvem els dos del cadet A, i al final un altre d'estar al Girona també va venir, i al final érem tres.
De fet, agraïes a les xarxes socials en les últimes hores tot el tracte que has rebut en els dos últims anys del Mercantil, on has estat, com comento, dues temporades. Què t'endús del Mercantil? Ara que saps que el teu període mercantilista s'acaba, que te'n vas cap a Madrid, què t'endús d'aquests dos anys?
Bueno, jo més que res estava al Cercle, que clar, estava amb els meus amics i era ja més tranquil. Clar, el seu Mercantil no sabíem com aniria. I bueno, ells em van donar confiança. Clar, jo estava a primera i vaig a la divisió d'honor. I em van donar confiança i pues, molt agraït, perquè han sigut uns anys molt bons i que m'ha ajudat molt a formar-me.
Clar, és que has passat de primera al Real Madrid, del Cercle al Real Madrid, en dos anys, no?
Sí, sí, tal qual, en dues temporades. Sí. Vaig estar cadet de primer any al Cercle i cadet de segon any al Mercantil i juvenil de primer any al Mercantil.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do amb la progressió. Escolta'm, un sabadellenc que també va fer un camí semblant fa unes dècades és l'ara segon entrenador de l'Extremadura, segona divisió, l'Edu Vílchez, que també és d'aquí de la ciutat. Hem parlat avui amb ell i ens ha deixat un consell per tu, mira.
Ah, pues me alegro muchísimo, espero que Armand tenga mucha suerte, estoy seguro de que en el Mercantil lo han preparado bien, conmigo lo hicieron, pero lo más importante es que tenga la confianza para seguir haciendo lo mejor que sabe y sobre todo el entusiasmo. No entiendo la vida sin entusiasmo y más en un deportista joven, que tenga mucho entusiasmo y que vaya con toda la confianza del mundo en él mismo. Vale, muchas gracias por pensar en mí. Gracias.
Del Mercantil al Madrid. Després acabaria jugant a primera unes temporades en tres equips diferents i ara entrenador. Què et semblen aquestes paraules, Armand?
No, res, moltes gràcies. Sí, jo estic molt il·lusionat i sobretot treballar molt i il·lusió que sempre ha de ser-hi.
Què esperes trobar-te allà? Quan un signa pel Madrid i encara no ha arribat allà, i més en aquesta etapa que estem vivint tots, neguit pel que et trobaràs o...?
Bueno, sí, ja, jo viuré, vull dir, duré la residència, els meus pares es queden aquí i física, nerviosa, que passarà, però moltes ganes també per començar a treballar i poder estar tot bé. Però sí, a veure, amb ganes de saber què passarà.
I creus que el canvi, que la veritat és bèstia, serà més en quant a la vida, pel fet de viure a Madrid, de viure sol, etc., en quant a lo futbolístic, per companys, categoria, dimensions de l'entitat?
Clar, és un canvi general amb tot. Viure la vida, viure sol, venir amb un col·le que no ha anat mai, serà tot molt diferent, i amb el futbol també. Vull dir, Marc Campió és un gran club, però clar, el Real Madrid és un dels més grans, i clar, jugar allà, viure allà i tot serà molt diferent.
Acabo, de moment te'n vas al juvenil B del Madrid per ser de segon any, per tant la progressió seria primer any juvenil C, segon juvenil B i la següent a la divisió d'honor amb el juvenil A. Et queden 2 anys encara de juvenil. T'has marcat algun objectiu a mitjà termini o prefereixes anar allò al curt termini i ja ens ho trobarem?
Bueno, clar, la idea és anar allà el primer any i poder jugar tot el màxim. Aquesta és la idea. Perquè la idea, de moment, és jo tinc firmat per 3 anys i fer 2 anys de juvenil i després el pas difícil, que és saltar al Castilla. Clar, seria un objectiu, és un objectiu xulo en poder saltar al Castilla, perquè no tothom salta, saps? I poder saltar estaria molt bé.
Doncs un sabadellenc, en concret d'aquí del centre, ex del Cercle, del Sabadell i ara també del Mercantil les dues últimes temporades, que se'n va a la fàbrica, que se'n va al Real Madrid, signa 3 temporades i des d'aquí que ens n'alegrem. Enhorabona, com deia, en començar i tota la sort del món. Armand Vallès, una abraçada.
Moltes gràcies, igualment.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Rematem avui el bloc futbolístic amb el Sabadell Nord, que ha confirmat 3 renovacions més. Són 3 dels jugadors habituals les últimes temporades, 2 dels quals, a més, faran de capitans l'any 2020-2021. D'una banda, el central Andrés Montero, que començarà la seva 6a temporada ja al conjunt de Can Oriac, i de l'altra, el porter Yuri Granado, que encadenarà 4 anys a l'entitat arlequinada i que també lluirà aquest braçalet de capità. El tercer jugador que avui ha confirmat la seva continuïtat és l'extrem marroquí Omar Cani, que igual que Lluri, encetarà la seva 4a campanya al Sabadell Nord, però això sí, en 2 etapes diferents. Amb ells, Pablo Becerril ja compta amb 14 efectius per la pròxima campanya, per tant, aquest degoteig les últimes setmanes de jugadors que confirmen la seva presència al Sabadell Nord del proper projecte del 2021. 2 minuts per sobre de 2:15 de la tarda, una aturada en el camí, i entre d'altres coses, responem a una pregunta. Si us heu plantejat, sense sabadellencs, si podeu pujar a la Mola o no, escolteu d'aquí uns minuts.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís, ahir parlàvem de les instal·lacions esportives a l'aire lliure que són obertes des que Sabadell ha entrat a la fase 1, és a dir, des d'ahir mateix. És el cas, per exemple, de les pistes de tennis, de pàdel o de la mateixa Nova Creu Alta pel centre d'esports, tot i que, evidentment, amb protocols i amb restriccions. Avui ens centrem en l'esport a l'aire lliure sense instal·lacions, a la natura oberta, per esportistes federats, però també per la resta de la ciutadania, com, per exemple, servidor o el Sergi Parc, que és un matís important, aquest de si ets o no ets federat. Sergi, confinat a casa, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Perquè no ets federat, de cap esport?
No, jo no ho soc, a diferència de tu, que tu sí que ho ets.
No, tampoc,
si no
m'equivoco,
amb tantes curses que corres i tot. No.
Ara, a veure si ara per anar a córrer de tant en quant em donaran un carnet. No, res de federat. Et deia, anem a aclarir-ho. Parlem d'esport a l'aire lliure fora d'instal·lacions. Per tant, el matís és important. De seguida et pregunto per ell, si federat o no federat, però quan i on podem sortir a fer esport a l'aire lliure als sabadellencs?
Doncs ben senzill, perquè no ha canviat pràcticament res respecte a la fase 0,5 o fase avançada, o com es digués la fase anterior, perquè els sabadellencs només es poden moure a l'hora de fer esport, insisteixo, a l'hora de fer esport dins del municipi de Sabadell, respectant les franges horàries i només un cop. És a dir, per exemple, Adri, en el teu cas, sent major de 14 anys, tu sí, podries sortir a fer esport entre les 6 i les 10 del matí, però si has sortit a aquesta hora del matí, tu ja no pots sortir al vespre, perquè només pots sortir un cop al dia. I això, com dic, Adri, és pel que respecta a passejos i a l'hora de fer esport. Evidentment, ja saps que si vols anar a veure familiars o anar a consumir o un bar o el que sigui, sí que pots moure't per tota la regió sanitària, però a l'hora de fer esport només pots moure't per dins de Sabadell i no pots sortir del municipi perquè corresponds a la fase 1.
No pateixis, que si surto a córrer pel matí, pel vespre no estic per córrer. Ja t'ho dic, que no estem per fer dobles sessions. Però vaja, per entendre-ho llavors, un sabadellenc no federat no pot anar a la Mola ara mateix perquè no és terme municipal de Sabadell.
Exacte. Per això que diem, com que el límit a l'hora de fer esport i de passejar és el municipi, tu no pots sortir de la ciutat i per tant no pots anar a la Mola, que evidentment correspon a altres municipis. Sí que hi ha una flexibilització en el sentit que fins ara tu només podies fer esport de forma individual i ara ja ho pots fer amb grups de fins a 10 persones, però això, insisteixo, no et permet sortir de la ciutat. És la diferència que hi ha amb els esportistes federats. Si tu demostres que estàs federat, sí que pots moure't més enllà del municipi i et pots moure per tota la regió sanitària, sempre respectant les franges horàries, i en lloc de sortir un cop al dia pots sortir dos cops al dia. Això, aquest privilegi, insisteixo, Adri, si ets federat, però per la majoria que no ho som, doncs no podrem sortir de la ciutat on vivim.
Doncs et faig la última i anem cap a la UES per parlar precisament d'aquesta qüestió. La pregunta del milió: si ara no podem pujar a la Mola, quan podrem? Serà la fase 2 o això està estipulat?
Doncs, si no hi ha cap canvi que sorprengui d'última hora, en principi, quan Sabadell entri a la fase 2, sí que ja podràs anar a la Mola, perquè en el cas dels territoris aquí a Catalunya que han entrat en fase 2, el límit que s'ha posat a l'hora de fer esport i de sortir a passejar ja no és el teu municipi, sinó tota l'àrea sanitària. I a més, en fase 2 ja desapareixen les franges horàries, excepte les de la gent gran, que s'hauran de seguir respectant. Per tant, si no canvia res i no hi ha cap gir inesperat, un cop Sabadell entri en fase 2, podràs anar a fer esport per tota la teva zona sanitària, tota la teva regió, i sense que hi hagin estipulades cap franja horària.
Per tant, el Sergi Parc, si vol anar a fer esport, pot córrer per Rubí, però no pot sortir d'aquest terme municipal. Sergi, ben aclarit, gràcies. Anem a parlar amb la gent de la Unió Excursionista. Fins ara!
Fins ara, Adri.
Hotel Suís.
Saludem al Salvador Verdagin. Ell és el vicepresident de la UES, la Unió Excursionista de Sabadell, i a la vegada també el sotsveguer de la Vegueria del Vallès, de la FEC, de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Bona tarda, Salvador, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Ho comentàvem aquí ara una mica, no? Estàvem amb aquell dubte de dir fins a on, per què un sí, d'altres no, quines franges, etc, etc. Per aclarir-ho, o ets esportista federat, o si no, no pots sortir encara del teu terme municipal. És això, no?
Així és, ja ho diu la normativa, i malgrat doncs aquestes incoherències i diverses manifestacions que han sortit últimament, vull dir, la normativa és aquesta, vull dir, si no estàs federat no pots sortir del teu terme municipal.
I com ho veieu vosaltres?
Aviam, nosaltres ens adaptem doncs en el fet de que fer esport doncs dins de nosaltres, que com a muntanyencs doncs participem de tot l'entorn natural, i que això es comporta, doncs, no sé, tota una sèrie de descobertures i una sèrie de coneixement, doncs el fet d'estar federat doncs té aquest al·licient de cobertura. I per altra banda, doncs, bueno, vull dir, també permet, doncs, si m'ho feu explicar així, doncs una extensió a la participació de l'esportista que realment, doncs, realment practica esport quotidianament i dia a dia.
Que et anava a preguntar precisament per això, si és molt comú o no en esports com, per exemple, el muntanyisme, el senderisme, el tenir una llicència, o si habitualment la gent ho fa com a afició però no té aquesta necessitat de federar-se. Com es troba des del desconeixement absolut, eh?
Bueno, cada vegada més, evidentment, doncs, el tema de la pràctica esportiva a la muntanya, doncs, en tots els seus àmbits, doncs, des de l'escalada a l'esquí, la marxa nòrdica, el muntanyisme, l'espeleologia, etcètera, etcètera, doncs, ha necessitat d'unes cobertures, doncs, tant per assistència i també per assessorament de totes les tècniques que s'hi apliquen. Òbviament, doncs, el senderisme, doncs, molta gent també l'atribueix a un passeig pel medi natural. Però, vol dir, des de les entitats excursionistes sempre han pensat que el coneixement del medi ambient, en tot el que això significa, doncs, ha d'estar, doncs, reglamentat i sobre un coneixement. Per tant, la cobertura i la llicència federativa, doncs, dona això, no? Doncs que aquest col·lectiu, a dins de les diferents fases i de les diferents pràctiques de l'esport de la muntanya, doncs puguis adherir-te, vull dir. Llavors, és molt diferent, doncs, una llicència per fer marxa nòrdica o per fer senderisme a una llicència que cobreix, doncs ja una activitat, doncs, d'alta muntanya, d'escalades a pics superiors de 4.000 metres, etc etc. Per tant, home, nosaltres, doncs, ho veiem bé, no? Vull dir, que la gent que participa, doncs, en un medi natural i que practica un esforç, doncs, tingui una llicència com té qualsevol altre esport que, bueno, que hi ha de les diferents federacions.
M'estic fent pesat amb aquesta zona en concret, però com és la que tenim aquí al costat i la que tenim tots de referència, torno a parlar de la Mola i, en general, del Parc Natural de Sant Llorenç del Monilobac. Conec a molts sabadellencs que la troben a faltar, que tenen ganes de tornar-hi,
Ja, és que realment és així. Vull dir, aquests dies, doncs, la Mola, vull dir, com, per dir-ho així, és una miqueta més enllà del nostre rural de Sabadell, no? Que si heu pogut donar una volta pel rural, doncs els sabadellencs, molts l'han descobert ara, no? Òbviament, doncs, la Mola, doncs, amb la gran influència que té, doncs, i la gran atracció a tot l'entorn ballassà, doncs és un espai on, considerat, doncs, de parc natural i de muntanya, doncs, en què, a teoria, doncs, no és a passejar, s'està fent un esport. Clar, que el senderisme es pot entendre com un passeig a muntanya, doncs potser sí, però aquestes disposicions que han dit els governants han dit que, doncs, en aquest espai, doncs, només hi poden accedir els que tenen llicència federativa.
Ho dic perquè, clar, al final és un parc natural. De moment només poden pujar-hi, com dèiem, esportistes federats o els veïns de Matadepera, perquè és el terme municipal de Matadepera, però un cop es reobri, per exemple, la resta de la comarca o de la regió sanitària, sabeu com controlaran l'afluència de gent? Perquè els primers dies allò pot ser la Rambla.
Sí, suposo que hi haurà alguna mesura, però molt em temo que hauran de fer algun control. Perquè, bueno, hi haurà una gran afluència. De fet, cada dissabte i cada diumenge o cap de setmana, cada vegada hi ha més gent en el parc. I jo sé que nosaltres des de l'entitat sabem, doncs, que des de l'entorn del parc també s'està veient, doncs, aquesta massificació a la muntanya, doncs, com una mena de s'hauria de mirar d'una manera d'intentar controlar-ho, malgrat, doncs, vull dir, és un gran goig, vull dir, poder disfrutar d'aquest espai que tenim en aquest entorn, no? Penso que serà complicat. Hi ha, des de les diferents federacions i diferents entitats, ha sortit molt aquest tema, però, esclar, la massificació porta, doncs, a una reglamentació, no? També s'està parlant de que en un entorn més proper, a Montserrat, doncs, quan s'obrin les diferents fases, el Patronat de Montserrat també vol practicar, doncs, una mena de restrenyiment als accessos, als camins i agulles de Montserrat.
O sigui, podria ser, ja, per exemple, a través d'un control de l'aforament del parc natural, és a dir, demanar una cita prèvia, haver d'omplir un formulari per pujar la mola, o per anar a Montserrat, vaja.
Home, a mi no m'agradaria tampoc que fos així, però bueno, alguna mesura s'haurà de prendre, vull dir, perquè el mal i l'entorn que estem fent a molts camins de muntanya, que són els més populars, no? Vull dir, que la gent va més a passejar, doncs, vull dir, hi ha un deteriorament doncs, de flora i ja diríem fins i tot de fauna, no hi veus quasi ningú a l'entorn. I en canvi sí que, vull dir, malauradament, doncs ja es veuen mostres d'incivisme com a deixalles i, bueno, hi ha altres coses que són gent que no tenen doncs una bona predisposició per anar a la muntanya doncs amb respecte, no? Dit això, doncs, bueno, hi ha altres indrets a dins el parc natural que realment doncs un cap de setmana, vull dir, són molt poc transitats, vull dir que la gent coneix molt poc i que realment són els que gaudim més, els que sortim doncs a fer l'esport del senderisme i de la muntanya en si.
Hi ha molts secrets per descobrir en el parc natural, des dels més coneguts, el Marquet de les Roques, la Cova Simany, etc., fins a d'altres racons que segurament no siguin tan coneguts.
Esclar, i que aquests dies, doncs, al no haver-hi doncs, de confinament, doncs, estan plens de vegetacions i que potser haurem d'anar-hi a obrir-los una miqueta perquè la vegetació pues, els ha anat invadint. Realment tenim un tresor aquí en el Vallès i crec que l'hem de cuidar i l'hem de preservar, vull dir, perquè és el pulmó del Vallès.
Acabo preguntant, ja no tant a curt termini, amb això de les fases que sempre estem pendents de si és la 0, la 1 o la 2, sinó una mica més enllà, una mica més a mitjà termini, no llarg tampoc, però a mitjà termini. Per exemple, de cara a l'estiu, que més o menys tots tenim coll avall, que no seran unes vacances normals, ni per desplaçaments, ni segurament, malauradament, per economies, ni per les restriccions que encara hi puguin haver, per exemple, per anar a l'estranger, i una llarga llista també d'etcèteres. Se'n parla molt de turisme de proximitat, del turisme nacional, al costat de casa. Creieu que pot anar a l'alça en els pròxims mesos l'excursionisme, les activitats de turisme natural aquí a prop de casa?
Jo penso que sí. Tot i això, doncs, una de les preguntes que ens estan fent les entitats més constant és dir com quedarà doncs, tot el sistema de refugis que hi ha dispersos en l'alta muntanya i en la muntanya doncs, més propera, no? Perquè aquests en un refugi és molt difícil doncs poder mantenir doncs totes aquestes mesures sanitàries que se'ns estan interposant, no? Per raons òbvies, no? I en canvi, doncs per fer doncs travesses i tot això sí que els necessitem. Llavors doncs en molts parts doncs està prohibida l'acampada i des de les entitats doncs estem demanant doncs a les diferents organismes que si això es pugui regular. Ho anirem veient perquè realment doncs, hi ha una demanda de poder fer la travessa, de poder repetir doncs, fins aquí al nostre Pirineu i fins i tot doncs, vull dir, fer activitats d'acampades doncs, més lúdiques sense haver d'anar a càmpings.
Doncs,
ja veurem, ho estem veient, ho estem treballant amb la federació, diferent amb protecció, la pròpia federació amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i Parcs Naturals.
Hauran de passar encara alguns dies per acabar de resoldre-ho.
Sí, haurem de passar uns dies.
Salvador Bardagín, vicepresident de la UES, com dèiem també a la vegada sotsveguer de la vegueria del Vallès de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Un plaer haver xerrat una estona, ni que sigui radiofònicament, hem anat a la mola avui. Una abraçada.
Una abraçada, i si em deixeu dir, home, aprofitant doncs, aquest fet, doncs, el fet de que tenir una llicència, doncs, d'això hi ha les avantatges, a part de les cobertures d'accidents doncs, i sanitàries, doncs, pot permetre d'allò. I a més també fem pinya i protegirem les nostres entitats que també vellen per la bona, diguem, de la bona predisposició de la ciutadania i de poder gaudir del nostre àmbit natural.
Doncs una bona reivindicació. Bona tarda, que vagi bé, Salvador.
Vinga, bona tarda.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Anar repartint aquests, a partir que és millor que no surtin de casa, i ho vaig a la farmàcia,
i em vaig inscriure al registre de voluntaris esportistes, llavors vaig a la farmàcia i faig encàrrec.
Durant la crisi del coronavirus hem vist un munt d'actes que vinculaven l'esport i esportistes en concret de la ciutat amb la solidaritat. Escoltàvem ara, per exemple, una story a Instagram de l'Ada Xinxó, d'ahir al migdia, més o menys. Ella és una de les persones registrades, com explicava. Escoltàveu el so de fons, el soroll, el vent, perquè anava en bicicleta quan ha gravat aquest petit vídeo. És una de les persones registrades als voluntaris esportistes. Un acord al qual han arribat l'UFEC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb el Col·legi de Farmacèutics, per tal que els avis i àvies que, per exemple, no puguin moure's de casa amb el tema del coronavirus, no es quedin sense accés als seus medicaments per culpa de la pandèmia. Ada Xinxó, ciclista sabadellenca, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies. Doncs bé, ara ja a casa, que ja aquest migdia he anat a repartir una mica de medicaments.
Avui ha tocat, per tant, fer quilòmetres. D'entrada et pregunto, com vas conèixer aquesta iniciativa? Com vas decidir i quan vas decidir sumar-t'hi?
Doncs ho vaig sentir un dia a les notícies a TV3 i immediatament vaig a buscar-ho per internet, a registre voluntaris esportistes, i m'hi vaig apuntar. No sé, devia ser a principis de maig, cap al 6 o el 7 de maig, m'hi vaig inscriure i anava mirant cada dia a la web i l'aplicació, però no em sortia cap farmàcia a la vora de la meva zona. No va ser fins al dia 14 que vaig començar a fer encàrrecs aquí a Sabadell.
O sigui, fa 12 dies, no?
Mm-hmm. Sí, sí.
A la teva publicació a Instagram deies que era, en certa manera, la teva particular manera d'afegir un granet de sorra, no, també?
Clar, exacte. Ja no he fet res, he estat a casa tancada, o sigui, he complert totes les normes, però no he pogut ajudar de cap manera que fos fàcil per mi amb el tema de la Covid. I quan vaig veure això, dic, ostres, dic, jo puc moure'm en bicicleta, que crec que és la manera, doncs, millor de fer-ho, i ajudar a persones que són persones de risc, que no es poden moure de casa, i menys ara, i menys anar a la farmàcia, que és un lloc on pot ser, doncs, que els hi faci més cosa anar-hi, doncs, perquè hi voltin més virus i coses d'aquestes, i dic, mira, doncs això ho puc fer, i de seguida que ho vaig veure, em vaig inscriure.
Tu ets ciclista, per tant, és una manera també de fer quilòmetres i d'ajudar els veïns a la vegada que els fas. En aquests 12 dies que comentàvem, quants viatges has fet en total, o quants pots arribar a fer-ne en un dia normal?
Vale. He fet unes 16 entregues, ho comptava avui, i hi ha dies que, des del 14 que vaig començar, hi ha dies que no n'he fet cap, però hi ha dies, doncs, que n'he fet 2, 3, 1, 5, 4... Vull dir, depèn de...
I a quines zones? Perquè diria que no només és aquí a Sabadell, no?
Bueno, jo agafo i et dic, com pugui arribar en bicicleta. He vist algunes, per exemple, podria anar a Sant Cugat, que per Bellaterra, per la Via Verda, podria arribar-hi fàcilment, que jo vaig amb... I, bueno, vaig vestida de carrer, no vaig a fer esport, vaig a ajudar. Però, per exemple, normalment on una farmàcia on vaig molt és a la Creu de Barberà, i també he anat a Terrassa, per exemple, aquí a la Grípia, que em queda... Jo soc de Campfeu, i, doncs, d'aquí allà tinc uns 6 quilòmetres.
I tot en bici ho fas, clar.
Sí, sí, ho faig en bicicleta. El que passa que em va passar el primer dia, l'anècdota que tinc, és que em presento allà amb la bicicleta, clar, no ho havia fet mai, i presenten un paquet per anar a portar amb una... cap problema, agafo la bici, munt i avall, pim-pam, reparteixo, i diu, no, després n'hi ha un altre, ja el vindràs a buscar. Vale, vaig a buscar-lo, patapam. Dos, a part dels medicaments, dos caixes de bolquers. Clar, amb la bicicleta era com impossible. I m'ha dit, no, però és aquí a prop, pots anar-hi a peu, et donen un carro i tal. Dic, vale, cap problema, el porto, deixo la bici lligada i me'n vaig a peu a portar-ho. Però clar, amb les cales, el casc, devia fer una pinta jo pel carrer amb un carro, dos caixes de bolquers i tota la parafernàlia d'anar amb bicicleta. La senyora, quan va obrir la porta, es va quedar... Em diu, què fa aquesta noia així?
Clar, les reaccions. T'anava a comentar això justament, no? Quina reacció trobes d'aquesta gent, que són persones de risc, quan reben els medicaments a casa? M'imagino que arribes amb la bici, amb el casc.
Correcte, sí, sí, bueno, normalment es queden una mica sobtats. Ai, com vas amb bicicleta? Has vingut fins aquí amb bicicleta? Dic, sí, dic, és més fàcil i més ràpid, però bueno, normalment els agrada, és curiós, i a més moltes persones, moltes vegades són dones grans, soles, i també dona conversa, no?, perquè es nota que moltes vegades també tenen ganes de xerrar. I res, a més, hi ha molts blocs de pisos que jo pujo amb l'ascensor amb la bicicleta per no deixar-la baix, la bicicleta, menys, i amunt, obre'm es queden entre la mascareta, que clar, anem tots amb el casco, la bici i els medicaments, una miqueta... Però bueno, després molt... La veritat és que, en general, la gent molt agraïda.
T'escoltem una mica aquesta última resposta una mica tallada, no sé si et pots moure una mica, que és el tema de la cobertura. Clar, he llegit, Ada, que sou més de 600 voluntaris en total amb aquesta iniciativa. Suposo que és treballar en xarxa, però no sé com us organitzeu.
Em sentiu millor, ara?
Sí, sí, molt millor.
Perfecte, doncs és a través d'una aplicació, que és suposo que és del Col·legi de Farmacèutics. Llavors jo cada dia al matí, quan em llevo, bueno, normalment una miqueta més tard, perquè suposo que fins que no obren les farmàcies no ho deuen actualitzar, miro si sol·liciten algun tipus de servei. Llavors jo descarto els que són de lluny, per exemple, si em surt un servei a Barcelona o a Mataró, com que jo no hi aniré amb la bicicleta i per mi anar-hi amb el cotxe no té sentit, doncs ja els descarto i busco si n'hi ha algun a Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze, Terrassa, on jo em pugui desplaçar amb la bici. Si n'hi ha algun que a mi m'encaixi, amb l'hora i el lloc, doncs l'accepto. Llavors aquest ja no, ja deixa de sortir i ja ningú altre el pot agafar. Ja queda com que el faré jo, aquest.
I dels 600 voluntaris esportistes, clar, evidentment no és la idea de crear una xarxa per tenir contacte entre vosaltres, però no sé si coneixes a d'altres esportistes que ja coneixies prèviament o que sàpigues qui són i que sàpigues també que s'han animat a donar un cop de mà amb aquesta iniciativa.
Doncs no, de veritat és que no en conec cap. Jo, de fet, vaig començar a fer algun history i posar-ho a Instagram per a veure si algú més s'animava, no? Però no, personalment no sé de ningú més que ho estigui fent.
Si algú està escoltant això, tant si és una persona en risc que necessita aquest cop de mà, com si és un esportista que vol ajudar i vol sumar-se a aquesta iniciativa solidària, on pot adreçar-se?
Jo vaig posar a internet registre de voluntaris esportistes i allà ja et surt la web de Farma Serveis on donar-te d'alta, que és molt senzill. I si és una persona, no ho he preguntat, però jo crec que el que fan és adreçar-se a trucar a la seva farmàcia, dir que no poden anar-hi, i la farmàcia ha de tenir accés a la web aquesta de Farma Serveis per sol·licitar aquestes recollides.
Acabo, Ada. Durant aquest confinament deies que tu has estat a casa tancada com la majoria, més enllà de les persones indispensables en l'època més dura d'aquest coronavirus. Clar, és que l'esport en general, les competicions han quedat no en un segon terme, no, en un quart o cinquè pla. Tu com ho has portat? Suposo que fent corró també com la majoria de ciclistes que conec o inconscientment vas pensant a veure si de cara a aquest mes o aquell altre ja torna a la competició?
Bueno, doncs sí, la veritat és que ho vaig portar més bé del que m'esperava en un primer moment, quan va començar a aparèixer tot el tema, i sí, a casa fent corró, per sort no feia molta calor encara i si podia estar, perquè a hores d'ara fer aquelles sessions que diàries de corró seria impossible, en el meu cas, i també fent moltes altres coses que fins ara feia poc o gens, no? Amb classes de ioga, de pilates, per mantenir-nos en forma, el sentir que estaves tantes hores dintre casa, doncs, i que el corró tampoc faig la mateixa estona que faig quan surto a la muntanya, doncs vaig fer més coses diferents, no? I la veritat és que ara que podem sortir ja a rodar, encara que estiguem les franges horàries, doncs notes un alleugeriment, no?, de poder fer el que t'agrada i estar a la natura, que és el que particularment doncs, a mi em ve molt de gust. Tot i que ha sigut també una miqueta dur al principi, amb totes les aglomeracions causades d'això, doncs, de que tothom hagués de sortir a la mateixa hora, de que tothom tenia ganes de sortir, però bueno, ara que els federats podem moure'ns una mica més, doncs ja comencem a trobar zones més tranquil·les.
Va, lligat un tema amb l'altre, el que parlàvem fa un moment dels parcs naturals i el senderisme, etc. Sí, evidentment. També amb aquesta disciplina. Ada Xinxó, ciclista sabadellenca i a la vegada també, com deia, membre d'aquests voluntaris esportistes que doneu un cop de mà. El meu aplaudiment des d'aquí de tot Ràdio Sabadell per aquest cop de mà que feu a la gent que ho necessita. Una abraçada.
No, gràcies a vosaltres per divulgar-ho. Una abraçada.
Amb l'Ada hem arribat pràcticament al tram final de programa, minut i mig i les 3 de la tarda. Abans, però, repassem també el menú de demà, dimecres, aquí a l'Hotel Suís. A les 2 en punt, puntuals amb la cita de l'esport de la ciutat, tindrem a la Cata Corró, a la nedadora del Club Natació Sabadell, operada 3 cops d'un tumor al cap, que ja s'entrena de nou al mar a Mallorca. A la seva terra, ella és d'Inca. Conversarem una estona amb ella, també amb el Sergi La Liga, primer reforç del sènior masculí de l'OAR Gràcia Sabadell, que torna a la que ja havia estat casa seva, el Rubinenc, igual que el seu germà i, de fet, el seu pare també, una família estretament vinculada al conjunt verd i blanc. Estarem pendents a la resolució de les lligues de la Federació Catalana de Futbol i ens preguntarem quan el Sabadell ha estat tants mesos sense jugar cap partit, com ha passat ara amb la crisi del coronavirus. Ho farem amb la gent de la Comissió Històrica del conjunt arlequinat.
Hotel Suís.
Només tinc pendent una cosa, enviar-vos una abraçada des de l'altra banda del vidre del Toni González, que avui ha estat un dia més al control de so. Podeu tornar a escoltar aquest programa i els que vulgueu de l'emissora radiosabadell.fm o @radiosabadell a través de Twitter. Demà, com dient, d'aquí a 23 hores, a les 2 en punt, més teca, aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.